10 i 9 minuts, ara és moment de parlar del que passa quan fas un magazín d'aquest tipus. Has de parlar de temes dels quals, evidentment, no en tens ni idea, perquè no has passat a prop una situació d'aquestes. I és que, us ho dic, l'Anabel Pinyar, la nostra productora, és un tema que estava molt convençuda de fer, perquè crec que seria molt interessant. Nosaltres li donem sempre tot el suport del món. I volem parlar avui de les llevadores, ahir i avui. Per això tenim l'Engràcia Coll, la supervisora de sala de parts de la Mútua de Terrassa, la Marta Jiménez, que és de la Fundació Assistencial Mútua de Terrassa, i la Montse Rodríguez, que és llevadora al CAP de Can Mates. Un dia a la setmana, a més a més, fa el grup de suport a l'alletament matern, al CAP de Sant Cugat. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
M'ho he dit tot bé, eh? No m'he equivocat, eh? Perfecte, fantàstic. Això, comencem bé. A veure, jo des de fora, ho dic, des de molt fora, si hi està havent un canvi, en els últims 10, 15 anys o 10 anys, hi està havent un canvi molt gran al voltant del part i també de l'embaràs, eh?
Bueno, jo us parlaré del part, bàsicament, i després la Marta potser us explicarà la part més dels aspectes de l'embaràs. Mm-hmm. Sí que hi ha un canvi, sí, hem passat d'un model medicalitzat dels anys 60 a un model ja centrat en la persona.
Què vol dir un model medicalitzat?
Un model que la dona entrava a la sala de part, se li posava monitor, no sé què, bueno, la monitoritzaves, després li posaves la...
I tota gent estranya voltant per allà, que no li deia res, no?
Pel costat, llavors ella controlava poquíssim la situació, i estava una mica en mans dels professionals, no ens coordinàvem, no estava ella com a centre, que és el que nosaltres intentem canviar ara, i que ja s'ha canviat des de l'any 2006, en què es va elaborar un document que es va elaborar per la FAME, que és la Federació d'Associacions de Matrones d'Espanya, i aquest document parlava de la iniciativa al part normal. I aquest document ja començava a parlar de com hem de portar el tema del part en les sales de parts i en diferents àmbits que envolten la dona. Sobretot perquè ens basem ara en un model d'acompanyament, d'un acompanyament en el qual està centrat en les dones. I què volen les dones? Aquelles decisions que elles volen prendre, decisions informades que els professionals estem obligats a donar-los i que això permet que ella pugui decidir coses d'una manera autònoma, i que aquestes informacions han de ser basades en l'evidència científica, sobretot.
Això anava a preguntar jo, és que he sentit moltes coses de gent que demana coses molt estranyes a vegades. Fins a quin punt? És a dir, això segurament no sé si aquí a l'Estat, aquí a Catalunya, passa tot aquest auge dels parts naturals, d'evitar, d'allunyar-se de l'atenció mèdica en aquests casos. Això us trobeu en aquestes situacions? O podeu intervenir d'alguna manera quan una mare vol posar en risc la seva pròpia salut?
Normalment les mares no posen mai en risc la seva pròpia salut, i els professionals també hem d'estar al seu costat per acompanyar-les, per informar-les adequadament, per dir-los què...
A partir de la desinformació, vull dir, que pugui arribar, que pugui faltar-los prou informació, o que tinguin alguna creença errònia d'alguna manera, o els hagi arribat avui en dia que arriba tanta informació de tants llocs que no són l'assistència sanitària.
Sí, pot arribar de molts llocs la informació, però realment després estem els professionals al seu costat per poder-les informar. És que per això us deia que les informacions ha de ser veraç, ha d'estar basada en l'evidència científica, sobretot amb el que és no, el que està bé i el que no. I les dones poden triar, això sí, poden triar, i amb una àmplia gamma, vull dir que podem fer el que elles vulguin, sempre que això no posi en risc la seva vida.
Ni la del nadó.
Perquè, clar... Ara em dius una àmplia gamma. En l'àmbit de... I a l'hora de... És que sentint-ho molt, de veritat, és una cosa que...
No,
que,
està bé.
Quina mena d'eleccions? És a dir, dèiem abans que abans, d'alguna manera, la dona entrava a la sala de parts...
I es quedava allà.
I es quedava allà i ja està. I vull dir, tot passen moltes coses al meu voltant i de cop, sí. Pam, ja tinc aquí
Bueno, ara tenim altres àmbits d'espais on poden néixer. Hi ha els propis domicilis, on tenim gent molt preparada. Hi ha equips de llevadores perfectament preparats per atendre dintre els domicilis, i això és així, és real, és actual, i és aquí, no és a l'estranger, a les sales de parts hospitalàries, on, en part de ser una sala de parts hospitalària, també ens adaptem al que la dona vol, ¿vale? I després pot ser a les unitats de baix risc liderades per llevadores o a les cases de naixement.
Cases de naixement?
Sí.
Què és això?
Expliqueu-ho.
Ho podes explicar a qualsevol de les tres, eh?
Les cases de naixement són unes, són uns centres que són uns centres liderats per llevadores. Normalment poden estar annexats a l'hospital o annexats a la sala de parts. La peculiaritat que tenen és que només hi treballen llevadores, no hi ha metges, perquè les dones que poden parir en una casa de naixement són dones de baix risc, són dones que presenten una gestació de baix risc i no tenen cap patologia que necessiti un metge. Les cases de naixement són segures, hi ha altres països d'Europa que les tenen, i aquí a Catalunya tenim la casa de naixements de Martorell. Què és important en una casa de naixements? És important descriure que les dones tenen un embaràs de baix risc o un embaràs d'alt risc, que això és molt important, separar quines poden parir i quines no, i també assegurar que el trasllat que es pugui fer des de la casa de naixements amb una unitat d'alt risc, per si la dona presenta algun tipus de dificultat durant el part, o el nadó o ella tenen es presenta alguna, necessitin alguna intervenció mèdica, es puguin traslladar de forma segura. Llavors, aquesta seria com la diferència entre una casa de parts i una unitat obstètrica.
De tota manera, abans d'arribar al moment del part, hi ha tot l'embaràs.
Sí, d'això en parlarem, d'això en parlarem, i tant.
I durant l'embaràs, que són 9 mesos, la dona...
Ha de ser molt llarg, això, eh?
9 mesos. Doncs, durant aquests 9 mesos, la dona ja contacta amb l'equip assistencial, i amb llevadores i amb ginecòlegs també, i durant aquest acompanyament, durant aquest control de l'embaràs i les successives visites i atenció i grups d'educació sanitària, de preparació maternal, tot això ja es va parlant, es va veient com és el seu embaràs, i a partir d'aquí doncs, la dona també té temps o pot anar, diguéssim, interioritzant certes situacions i a partir d'aquí prendre decisions ella junt amb els professionals que l'estan atenent.
Ja que has tret el tema, després tornarem al que anava a preguntar-vos, però... No escriu jo. El cas de l'embaràs, és a dir, quines són les etapes que ha de seguir, per exemple, alguna dona que està plantejant-se, doncs, escolta, és el moment de ser mare, quines etapes són aquestes? És a dir, l'acompanyament sanitari o de l'assistència sanitària, quan comença i com es desenvolupa durant l'embaràs?
Aviam, actualment hi ha els SACIRs. Els SACIRs són els serveis que donen atenció. Vol dir SACIR, vol dir atenció a la salut sexual i reproductiva, d'acord? Llavors, això és el que entendem, com antigament es deia servei de ginecologia, doncs són els SACIRs. En els SACIRs treballem llevadores i ginecòlegs i es dona atenció a la dona amb tota la seva etapa reproductiva. És a dir, que comencem amb les noies que són jovenetes, amb atenció a temes de prevenció de malalties d'emissió sexual o de temes d'assessorament en quant a anticoncepció, per exemple, amb la tarda jove aquí a Sant Cugat, per exemple. Continuem amb l'edat adulta, amb temes també de planificació, en temes de control de l'embaràs, del part, del postpart, i també al final de l'etapa reproductiva amb la menopausa. I tot això es fa aquí a Sant Cugat, en concret, al CAP de Can Mates, que és on està ubicat el servei, i les dones poden acudir doncs, a aquest centre. El control de l'embaràs comença amb la primera visita del control de l'embaràs i a partir d'aquí doncs, anem continuant i anem planificant tots els controls que són necessaris.
Per tant, això és des de bon principi, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí. Recomanem una primera visita cap a les 7-8 setmanes de l'embaràs i a partir d'aquí doncs, es fa una planificació del que, segons la comunitat científica ha consensuat que és bo per controlar un embaràs, doncs es fan tots els controls de l'embaràs que s'ha consensuat que és bo que rebi aquesta dona embarassada i la parella.
I quina és la tasca de la llevadora durant aquesta, aquesta preparació, diguem-ne, sí, tan física com mental, no? per aquest, pel part?
La primera és rebre la dona i a continuació doncs, explicar-li que informar-la doncs, del que seria bo fer durant el control de l'embaràs i assessorar-la sobre els canvis que anirà observant durant l'embaràs i com s'ha de cuidar durant aquest embaràs perquè el resultat sigui òptim per tots dos, per la parella i per la criatura. I a nivell doncs, d'alimentació, a nivell d'activitat física, a nivell de situacions de risc que cal evitar, a nivell de... Bé, hi ha un assessorament continu, a part d'un control de l'embaràs, de veure com va augmentant de pes, de veure, doncs, escoltar com aquest bebè també va creixent acord amb el temps d'embaràs, bueno, hi ha tota una sèrie de controls que es van fent durant l'embaràs, amb els quals, doncs, es comprova que aquest embaràs evoluciona bé, de forma òptima, o hi ha alguna manera, hi ha alguna situació entremig que s'ha de fer alguna intervenció específica en aquell cas concret.
Mm. Perquè com demanen ser ateses les dones embarassades? Abans dèiem el que vulguin les dones, però com, què és el que... hem experimentat algun canvi de tendència? Què és el que volen ara?
Les dones, amb aquest canvi de model, hi ha un canvi en que les dones ja no entenem la dona com que està malalta perquè està embarassada, sinó que la dona està sana, és un estat fisiològic, l'embaràs, i per tant, aquestes cures centrades en la persona, posem a la dona en el centre de la presa de decisions. Això què vol dir? Això vol dir que tenim unes decisions compartides i una relació entre iguals entre la dona i el professional. Per tant, per nosaltres sí que és un repte, perquè nosaltres hem de donar aquesta informació, com deia la Gràcia, basada en l'evidència, i la dona és la que ha de triar les cures que vol rebre i les decisions que tenen a veure amb la seva salut. Per tant, a vegades es pot triar, poden triar on volen parir, poden triar si volen fer pell a pell o no, poden triar si volen donar el pit o no, però nosaltres hem de donar la informació.
Si volen una anestèsia peridural o no, per exemple.
Exactament, si volen una anestèsia peridural,
poden escollir-ho.
Exacte. Llavors, el que nosaltres fem és donar aquesta informació, no basada en la tradició, no basada en el que sempre s'ha fet, sinó basada en l'evidència científica, i la dona tria segons les seves preferències. Són decisions informades, que diem nosaltres.
Per tant, això d'alguna manera també suposa un repte, no?, per les llevadores, que evidentment, és a més, d'alguna manera és més senzill quan li dius tu posa't aquí i ja està, no?
Exactament, exactament. Sí, sí, sí. Suposa un repte també per nosaltres, perquè ens hem d'estar actualitzant constantment i formar-nos constantment amb els últims estudis que surten, sí.
Perquè... ho dèiem abans, llevadores ahir i avui. Com ha canviat la feina de llevadora? És a dir, què és diferent el que hi ha ara, diguem-ne, com és assistir ara mateix a un part i com era fa uns anys?
Bueno, és el que et comentava una miqueta. És clar, tornem a... O sigui, vam canviar del que era medicalitzat, era com connectar, com si estiguessis tot envoltat de màquines, que et diuen que el fetus està bé, que et diuen que no sé què, o sigui, que et van posant al mig de, com tot ple de cables, no?, que estàs allà al mig, és aquest model que l'hem desterrat, i el que demanem és a la dona és que quan arriba allà ens porti el seu pla de part. Què és el seu pla de part? El seu pla de part
com,
és aquelles...
Com? Sí. O sigui, t'has d'arribar allà amb una fotocòpia?
Sí, sí,
amb el pla...
bueno, si es vol.
Sí, està bé.
És un oferiment. Coi,
que complicat, això, de fer veure's abans de...
Bueno, no, perquè... No estem parlant d'una situació fisiològica, no?
I aquella
situació fisiològica és molt important a la vida de cada una de les dones. Per tant, què volem, què és important? És que jo pugui intentar complir les expectatives d'aquest moment tan important de la meva vida, no? I ho puc fer a través d'aquest document, que és el pla de part, i que és el document que nosaltres, com a llevadores, ens hem d'assegurar que el fem des de la primària i arriba a l'hospital, perquè allà serà on els professionals que estan en l'àmbit hospitalari o en el del domicili o allà on sigui, hauran de posar en marxa aquelles expectatives que vol la dona. I no és res més que estar basat en la confiança, entre uns i els altres, i en seure, en parlar i en dir jo vull això. Sempre el que la dona vol es pot arribar a terme? No.
Aquesta era la pregunta que venia a fer. Clar, no. Va dir, escolta, això és fantàstic, no? Però
la dona també ha de saber en aquell moment per què no es pot arribar aquell desig inicial.
Perdoneu, que és la pregunta que ve després també. Sí. On és el límit? Llavors...
El límit està amb la seguretat entre la mare i el nadó,
clar.
Aquest és el límit, i el límit segurament no el traspassen ni elles ni el traspassem nosaltres. Mm. Això és segur. Mm. És segur perquè ningú vol res dolent pel seu fill, i nosaltres tampoc, ni professionals, ni la pròpia mare, ni la seva parella. Mm. Llavors aquí està el límit. Jo diria que aquest és l'únic límit. Què pot passar a l'entremig? És que al part hi passen moltes coses. I pot començar molt bé i pot anar empitjorant per situacions concretes que poden venir, que no tenen més importància i que es poden anar solventant, però que potser requereixen una intervenció que potser està lluny del que la dona volia. Si això està ben explicat, si això està basat en la confiança entre uns i els altres, no hi ha cap problema, perquè la dona ho viu igualment positivament, ho viu bé i no hi ha problema. Què és el que hem volgut canviar d'això? És que aquesta decisió es comparteix i abans només la feia el professional. Jo crec que aniríem aquí.
I dèieu que al final el poder de decisió, la decisió el pren la dona. Entenc que l'equip mèdic intervé quan això posa en algun risc o almenys adverteix, escolta, això no és una bona idea. També passa això que amb una societat cada vegada més informada, que pot ser també mal informada, és a dir, que li arriba més informació, no? Les dones també són més exigents o venen amb moltes més idees al cap del que volen que no abans, que era traieu-me això d'aquí una mica.
És així. I tant. Tu ens parlaves de quina és la nostra dificultat actualment, és aquesta. Nosaltres hem de canviar el xip. Hem d'entendre que tenim una persona autònoma que tenim davant nostra i que prendrà unes decisions. I nosaltres li hem de fer entendre si aquestes decisions són correctes o no i arribar a un consens entre els dos.
I cap al futur, mirant una mica el futur, ara em dèiem que esteu fent aquest canvi de paradigma, esteu canviant la manera com s'enfoca el part i l'embaràs. Què més pot, què pot canviar? És a dir, en 10 anys, per exemple, quina pot ser la tasca de les llevadores? Què poden canviar més enllà de seguir intentant respondre a aquestes necessitats de les dones?
Esperem que es pugui estar sempre al seu costat de les dones. Sempre les haurem d'acompanyar, sí, més o menys. Jo crec que canviarà molt poc menys, però que hem d'acabar de fiançar potser aquests aspectes que deien de seguir acompanyant la dona amb les seves decisions i ajudant-la. Bàsicament, jo crec que no pot canviar molt més enllà. Segurament la desmedicalització ara ja està molt posada en marxa. Informem de tot el que li fem a la dona i la dona està ben informada i ens pren com un professional que està al seu costat i jo crec que és aquí on hem d'arribar. No sé si elles voldrien...
I és una tasca ben antiga, sempre hem fet això les llevadores, acompanyar, cuidar i estar al costat de la dona. Se'ns coneix més a l'etapa reproductiva, a l'etapa de l'embaràs i del part i del postpart, però ara ho hem ampliat una miqueta més abans, després, però el procés bàsic sempre ha estat aquest, l'embaràs, el part i el postpart, i el postpart inclou amb ella i el seu nadó durant els primers dies de vida. Aquesta és la nostra i per el que se'ns coneix també a nivell de societat, no? I això continua i continuarà.
No sé si vols afegir alguna cosa més en aquest sentit.
Espero que continuï.
Sí, i penso que també posar en valor que les llevadores no només som capaces d'estar al costat de la dona, que és la nostra feina que hem fet sempre, sinó de poder liderar estudis científics que no només tenen a veure amb el que és la part mèdica de com funcionen, sinó estudis que tenen a veure amb la satisfacció i que ens diuen què és el que volen les dones, no? És aquesta part més qualitativa de la ciència que no només estudia si una cosa funciona o no, sinó també és aquesta part qualitativa que les dones manifesten que és el que necessiten per l'atenció.
Entenc que també una de les dels valors que ha de tenir una llevadora és ser capaç d'entendre què és el que estan demanant també les dones, no? Perquè en una situació també d'estrès o d'una situació tan crítica com pot ser un part, a vegades que et diguin una cosa vol dir una altra, no?
Sí, els anglesos tenen una paraula que diuen que les llevadores som les advocades de les dones, no? En aquesta relació de confiança, que tu moltes vegades aquesta dona ja la coneixes, perquè li has portat l'embaràs, o ja la coneixes perquè portes moltes hores amb ella durant el part, en un moment on la dona, pel que sigui, perquè no es troba bé, perquè es descompensa, perquè està molt nerviosa, doncs sí que hem de ser les advocades de les dones, sí.
I l'altra pregunta que us volia fer, aquesta és frívola, però... Quan una llevadora canvia de rol, Com es viu?
Què vols dir?
És a dir, quan ets mare? Quan ets mare...
Mira, doncs aquí tens tres llevadores que han parit cadascuna tres vegades. O sigui, sortint de la mitja.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I tres cada una, confiàveu, hem tingut bessons.
Confiàveu molt, no entenc?
Confiem plenament en la nostra professió, evidentment.
I confieu, per tant, també, no és allò que diguis...
Nosaltres ens posem mans de les nostres pròpies companyes i confiem plenament, de veritat.
I no hi ha bronca, oi?
No.
Això et malament,
això. Fem el nostre paper d'embarassades, eh? Sí. Això sí.
I l'última pregunta, ja. deia abans que la Marta parlava de posar en valor la tasca de les llevadores. Quina imatge noteu que té la societat de la feina de les llevadores?
Bueno, passa que segurament... M'has
posat tota escala de voler contestar.
No, sí, ho hem parlat abans de venir.
Sí, perquè és que justament és una cosa que et crida l'atenció, no? I és veritat que segurament socialment se'ns coneix a dintre de les sales de parts. Jo no nego que aquest sigui el focus important. Però com us ha dit la Montse, i crec que ella ho ha deixat clar, no, acompanyem a tota l'etapa vital de la dona, per tant estem allà al seu costat. Ens agradaria que ens coneguéssim també per això. O sigui, estar a la sala de parts és important, però està en els ASIRs, al costat de les dones, quan necessiten qualsevol cosa de nosaltres, quan necessiten la planificació, quan necessiten que se'ls atengui per una malaltia de transmissió sexual, quan necessiten que estiguem al seu costat per adolescència, planificació, postpart, puerperi, tot això, hem de ser-hi.
Això últim no sé què és.
El puerperi és des que acaba de parir la dona fins al temps, unes setmanetes, que necessita per recuperar-se. Llavors és una etapa en què...
També les llevadores intervenen en aquesta
etapa. I tant. I a més, a vegades hi ha algun llibre que parla del desè mes de l'embaràs, amb el que no s'hi compta, però que és tota una etapa d'adaptació de la mare i del nen, i que fisiològicament la mare està adolorida, està cansada, s'ha de recuperar físicament també del part. Doncs en aquesta etapa també intervenim nosaltres, acompanyant-la en aquesta adaptació, aquesta nova vida, i en recuperar-se físicament i fisiològicament del part.
Doncs bé, disculpeu pel meu desconeixement del tema, però no ho he experimentat de prop. Esperem que algun dia passi, no sé, mai se sap això. Gràcies, Coll, Marta Jiménez, Montse Rodríguez.
Sí, jo voldria afegir, si em permets.
Oh, i tant.
No, que la CIR, les llevadores, estem al cap de Can Mates de Sant Cugat, que és on està ubicat el servei, i que som un equip assequible, és a dir, que no només atenem a les dones en visita i en hora concertada, sinó que si hi ha alguna dona que creu que es necessita amb una atenció urgent, allà estem. I de fet, per exemple, una atenció urgent que sempre remarquem en els grups de preparació maternal i en els grups de postpart, i és que si una dona està allà tant i necessita alguna atenció urgent perquè té un problema, és clau veure-la aviat, no posposar-ho 3, 4, 5 dies, que aquest problema, llavors ho considerem una urgència i que estem allà per atendre-les si ho necessiten, amb l'horari del CAP, clar, naturalment.
Doncs amb aquest missatge acabem. Gràcies, en gràcia, Marta, Montse, per la feina que feu, en primer lloc, i també per haver vingut avui a explicar-nos-la aquí al Sant Cugat a fons. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Bon dia.